La tecnologia social i útil. Tecnoesfera. Marta Palencia.
Benvinguts, benvingudes, habitants de la Tecnoesfera. Què tal, com esteu? Cada vegada som més, eh? Les famílies de Tecnoesfera es van fent més i més grans, tant al Facebook com al Twitter, així ens ho feu saber, i això ens agrada. I un dia més estem aquí puntuals a la nostra cita, a la Cadena SER, a Catalunya i Andorra, per a parlar de noves tecnologies, però sempre des d'una vessant molt útil, molt pràctica, molt social, com ens agrada. Com m'arrenco la Tecnoesfera? Doncs fent-me ressò d'alguna cita que m'hagi copsat l'atenció. En aquest cas avui, d'un matemàtic i reconegut expert en ciències de la computació, com és el senyor Donald Knuth, que deia el següent. Els ordinadors són bons seguint instruccions, però no llegint la teva ment. Tot això és el que tindrem a la Tecnoesfera d'avui.
Sumari.
I a la Tecnoesfera d'avui, el que farem en primer lloc és establir un contacte molt especial amb una persona que ja ens ha vingut a visitar en més d'una ocasió. És un enginyer de telecos, realment entranyable i que s'explica molt bé i que ens ha dit: Marta, avui hem de parlar d'una gran fita històrica. Una gran fita històrica que té a internet com a protagonista. En parlarem avui a la Tecnoesfera. I com a tema central, avui ens plantejarem com gestionarem les ciutats del futur, les anomenades ciutats intel·ligents o Smart Cities. Tot això, a més, sense oblidar un què portes genial. De veritat que us agradarà molt avui escoltar a una monja de l'àmbit catòlic, com és la Maria Victòria Molins, que ens dirà quin ús fa de la tecnologia, i veureu que és un ús molt especial. Tot això a la Tecnoesfera d'avui.
A SER Catalunya. Tecnoesfera.
Actualitat.
I arrenquem la nostra Tecnoesfera fent-nos ressò de les notícies tecnològiques. Parlem de Facebook, i és que després que Facebook detectés que molts usuaris menors de 13 anys, que és l'edat mínima per poder tenir accés a aquesta xarxa social, molts d'ells mentien per poder tenir un perfil, doncs ara estan treballant per anul·lar aquesta restricció, creant així un tipus d'usuari amb garanties legals i de privacitat. La Unió Europea ha creat una comissió per tal que tots els països membres puguin utilitzar, de forma conjunta i compatible, els diversos carnets d'identitat electrònics. D'aquesta manera es podrien accedir a serveis que necessitin aquest nivell d'identificació des de qualsevol país europeu. Després de diverses discussions entre Google i Microsoft, sembla que el navegador Chrome ha superat el mític Internet Explorer de Microsoft. Recordem que el navegador de Google, Chrome, és el més recent al mercat i que el seu ús ha estat imparable. Des del Regne Unit ens arriben dades sobre la indústria musical, i és que per primer cop els beneficis del format digital han superat els del format físic, és a dir, els tradicionals CDs. I és que el 55% dels ingressos han vingut de formats com ara les descàrregues, les subscripcions o bé l'streaming. Al final s'ha descobert qui ha estat al darrere dels atacs informàtics a instal·lacions d'enriquiment d'urani a l'Iran mitjançant el virus Stuxnet, del qual vam parlar aquí a la Tecnoesfera. I qui ha estat és el govern dels Estats Units amb la col·laboració del govern israelià per tal d'arruïnar els plans de que aquest país pugui fabricar armes nuclears. Finalment, el Tribunal Suprem, després de rebre una denúncia de l'Associació d'Internautes per tal de suspendre la nova llei de propietat intel·lectual, coneguda com a Llei Sinde, doncs considera improcedent aquesta petició i reafirma la legalitat i la posada en marxa d'aquesta polèmica llei. Parlem ara de Renfe, i és que ha anunciat que està treballant perquè en un futur pròxim els bitllets de tren no s'hagin d'imprimir, ja que gràcies a les pantalles dels telèfons intel·ligents els bitllets seran substituïts per codis, una tècnica que actualment ja utilitzen diverses companyies de vols. Un grup d'investigadors de la Universitat Politècnica de Madrid estan treballant en un sistema de monitorització per a malalts de Parkinson per tal de millorar la seva assistència i controlar l'evolució de forma remota gràcies a diversos sensors distribuïts per la casa del pacient. Un sistema que de moment ha de superar un repte, i és l'accés de dades, ja que cada setmana genera 2 gigabytes d'informació. I per últim, us comentem que el fabricant coreà LG va mostrar una impressionant pantalla amb una resolució Full HD, és a dir, 1080 línies, però amb un tamany de només 5 polzades, sent la pantalla més densa de píxels del món, una pantalla que podria ser utilitzada pels telèfons intel·ligents de nova generació.
Tecnosfera amb Marta Palencia.
Aquesta setmana hem viscut una fita històrica. Sí, i potser alguns de vosaltres direu, però ara la Marta a què s'està referint? Doncs fixeu-vos, el 6 del 6 a les 6 de l'any 6 més 6, que és el 12, doncs ha passat una cosa molt important que a mi m'agradaria molt que us la apropés i us l'expliqués una persona que és prou entenedora, es fa entendre molt bé i en sap un munt. A més, ha estat ja en diverses ocasions aquí a la Tecnosfera. És en David Ferrer. David, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Marta.
Mil gràcies una vegada més per poder comptar amb tu a la Tecnosfera. En David és enginyer en telecomunicacions, ja és, com deia jo, amic de la casa. I jo li he demanat, David, jo crec que hauries de ser tu que ens parlessis d'aquesta gran fita històrica que té molt a veure, per no dir, evidentment, és la clau, parlar d'internet. Què ha passat aquest dia 6 a les 6 del 6 més 6?
Bé, doncs aquest any el que s'ha fet és convocar un dia simbòlic de posada d'una prova global, m'ho dic, de posada en marxa de les noves IPs. La IP és el número d'internet que ens identifica tots i cadascun de nosaltres. N'hi ha actualment 4.000 milions d'adreces i s'estan acabant. I aquestes són les IPs UV4, que és tal com a dia d'avui tots estem navegant. No?
IPv4, que faria referència, David, a la UV, aquesta petita, una IPv4, a la versió, diguéssim, 4.
És la versió encara actual, sí. Correcte. És amb la que tots estem navegant per internet, sí. I bueno, des de fa ja molt de temps se sap que s'acabaran aquestes IPs, que ja no n'hi ha més, perquè estem consumint a un ritme de 200 milions d'adreces a l'any. Aleshores, ja portem 10-15 anys amb un nou protocol que s'està posant a prova, que és el IP versió 6.
Exacte, IPv6, sí, sí.
I aquest IP versió 6, doncs el dia 6 del 6...
Sí, a les 6, de l'any 6 més 6, eh?
Etcètera. S'ha intentat ficar una data simbòlica de fer una prova global per la migració de tots els nodes principals d'internet. No? Això ja es va fer una vegada, l'any 1982,
sí.
Abans que entrés en funcionament l'IP versió 4, que és l'actual, en el 82, es van haver de canviar també les adreces inicials, que quan es va inventar internet no s'havia pensat en que seria tan global. I aquella mateixa nit, el 31 de desembre del 82, van canviar 5.000 ordinadors de cop, el mateix dia. 5.000 ordinadors de tot el món. A dia d'avui hi ha tants ordinadors i tants routers i tantes empreses involucrades que és impossible en un sol dia aquest canvi.
Fer-ho de cop, diguéssim, no es pot, no es podria.
Que portem ara ja 10 anys intentant incorporar IP versió 6. No?
Sí.
De totes maneres, com que ja s'estan acabant realment les adreces, doncs és un punt de no retorno i s'ha dit, escolta, hem de marcar un dia simbòlic, per prova global, i que cada any, i fins que ja no s'hagi de fer més... sinó que ja sigui totalment automàtic.
Per tant, és una d'aquestes incorporacions paulatines, que es diu. O sigui, es va donar el punt de sortida, el tret de sortida, el dia 6, aquesta mateixa setmana, a les 6 d'aquest any 12, 6 més 6, i ha estat, evidentment, ha estat una gran fita històrica, podem dir-ho d'aquesta forma, David, no? Un canvi d'era a la xarxa.
Sí, és molt important aquesta fita, perquè la versió IP versió 6, que és la que ens donarà nous DNIs per navegar per internet,
sí.
Està feta amb adreces de 128 bits. Això vol dir que hi haurà IPs per 3 per 38 zeros darrere.
Déu-n'hi-do.
340 sextillones
d'adreces. Sí, 300 sextillones.
Són tantes adreces com que no hi ha pedres en tot el planeta i encara hi ha adreces. No? Aleshores, la idea és tant que tot aparell podrà estar connectat a internet. Ja no parlem només d'una nevera, sinó potser si la nevera té un botó, aquell botó també. No? Aleshores, imagina't una nevera i cada un dels botons de la nevera també tindrà una adreça d'internet, i encara no s'acabarien, no?
Clar.
Aleshores, la idea és que com s'estan acabant les adreces de versió 4, perquè no s'apagui a l'internet, doncs s'ha de migrar a la versió 6.
I en ello estamos. A més, aquesta informació avui ens va molt i molt bé, perquè a la nostra tertúlia parlarem de les Smart Cities, no? Aquestes anomenades ciutats intel·ligents, les ciutats del futur, i evidentment aquí juguen un paper clau les infraestructures tecnològiques, i si no hi ha un bon desplegament, doncs no podríem portar a terme el que seria una ciutat intel·ligent, perquè evidentment aquí hi ha la gestió de la informació, que puguem saber en qualsevol moment on puc aparcar, on puc anar, o d'altres dades, de mobilitat, d'energia. Per tant, això és una data clau, una gran fita històrica.
Sí,
que ha anat molt bé que ens la poguessis apropar tu, una persona que treballa en aquest àmbit de les telecomunicacions.
Doncs us voldríem fer un petit regal,
sí?
Com que estem en contacte amb la gent que va implementar la versió 4 l'any 83,
sí?
Aquestes persones, aquest petit grup de treball, uns pins...
Amb el Dan Lynch, no, David? Amb el Dan Lynch per endavant.
Amb el Dan Lynch, sí, correcte. Ahir va ser el que va coordinar tots aquests esforços. Doncs es van fer un pin que diu: jo vaig sobreviure a la transició del TCP el dia 1 de l'1 del 83. No?
Sí.
Us enviarem la foto perquè la pugueu publicar al blog.
I tant, sí, el nostre, exacte, que pugui estar a la pàgina de Tecnosfera, al Facebook,
sí,
i al Twitter.
Ser, molta gràcia.
Sí, 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 i també posarem un vídeo, en aquest cas és en anglès, però trobo que és evidentment molt, molt explicatiu, del Vincert, em penso que és de Google, no? Aquest senyor és un dels...
Correcte, sí, sí? Ara és en Google Evangelist, sí? El va ser, en teoria, bueno, entre molts altres, un dels...
Sí, sí, doncs val la pena perquè explica molt bé també tot això que avui doncs, ens has apropat tu en aquest cas.
Correcte, David Ferrer. Seguirem parlant segurament, sí? Perquè hem de poder explicar a la gent com els afectarà a casa seva, com afectarà a la vida diària, de la vida diària d'internet.
Sí, 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 sí.
On estem parlant.
Estem parlant d'aquest àmbit. Molt bé, David, doncs mil gràcies de debò i continuem en contacte.
A vosaltres.
Un petó. Igualment, fins aviat.
Adéu.
Acer Catalunya. Tecnosfera amb Marta Palencia.
Per a una gran part de la població, a qualsevol lloc del món, el concepte de ciutat va associat a l'asfalt, a les concentracions altes de població i al subministrament de serveis. Es preveu que en el 2050 gairebé el 62% de la població mundial resideixi dins d'una ciutat, això segons el Programa de Desenvolupament de les Nacions Unides. Si es confirmés aquesta dada, immediatament pensaríem en la sostenibilitat de les ciutats. Els espais urbans, cada vegada més atapeïts, hauran d'afrontar problemes relatius a la gestió de pocs recursos, a la provisió de serveis públics, a la gestió de la informació, a la mobilitat urbana, així com l'eficiència energètica. Des de fa alguns anys es parla de les anomenades Smart Cities, una cosa així com les ciutats intel·ligents, les ciutats del futur, diríem. Si repassem algunes de les activitats electròniques que realitzem diàriament, comptes bancaris, mòbils, internet, no se'ns fa gens estrany pensar que la tecnologia pot evolucionar fins al punt que permeti un desenvolupament intel·ligent i sostenible de les nostres ciutats, de les ciutats del futur. Anem ara a parlar de les administracions. També aquestes, doncs, tenen per endavant un repte de futur molt important, en el que cada vegada més es canvien processos per d'altres més moderns que permeten reduir temps, reduir pressupostos i millorar l'accessibilitat. I la tecnologia és, evidentment, part essencial d'aquests canvis. Tornem al concepte de ciutat intel·ligent. Una Smart City, per nosaltres, és una ciutat que utilitza les tecnologies de la informació i les comunicacions per fer que la seva infraestructura crítica, com també els components i serveis públics que ofereix, siguin més interactius, eficients i, a més, els ciutadans puguem ser més conscients de tot plegat. Parlem, per exemple, dels edificis, estructures amb zero emissions, immobles tecnoecològics que permeten estalviar energia utilitzant fonts alternatives com, per exemple, la llum solar. També seran elements tecnològicament adaptats i amb un paper fonamental en les ciutats del futur. Però no penseu que estem parlant d'un futur molt llunyà. Per exemple, tenim dos casos reals i en procés, actualment en procés de realització. Un és el projecte Fujisawa i l'altre és el projecte Masdar. El primer és una iniciativa que portarà a terme la companyia japonesa Panasonic, el govern japonès i altres empreses del sector privat a la ciutat homònima. A partir del 2013 es construiran unes 1.000 vivendes i també petits edificis que allotjaran a unes 3.000 persones. Per generar electricitat, cada casa comptarà amb la seva pròpia minicentral d'energia, que vindrà retroalimentada per cèl·lules fotovoltaiques en el sostre de les vivendes. L'altre projecte que us deia, Masdar, porta realitzant-se des del 2008 i estarà llest cap al 2016. Aquest es tracta, o parlaríem, de la primera ciutat del món 100% ecològica dissenyada per l'estudi de l'arquitecte britànic Norman Foster, el mateix de la Torre de Comunicacions de Collserola, a Barcelona. La seva ubicació, doncs, enmig del desert d'Abu Dhabi, als Emirats Àrabs. S'autoaprovisionarà d'energia solar i el seu objectiu no és només ser sostenible, sinó autoabastir-se d'aliments. I tindrà una capacitat aproximada per a unes 50.000 persones. Veieu que és un tema apassionant i hem donat moltes dades, però el que ens agrada fer a nosaltres aquí a la Tecnosfera és que els professionals que ens visiten ens donin la seva visió professional i la seva aproximació al tema d'avui, les ciutats del futur. Avui tenim per parlar de tot plegat el Maurici García. Bona tarda, Maurici.
Bona tarda.
A l'Àlex Mestre. Bona tarda, Àlex.
Hola, què tal? Bona tarda.
I al Francesc Muñoz. Bona tarda, també.
Bona tarda.
Benvinguts a tots tres. Anem pas a pas, que a nosaltres ens agrada una miqueta descobrir la part professional de cadascun de vosaltres. Maurici. Maurici García és enginyer en telecomunicacions, responsable de negoci del grup I+D Mobilitat i Energia de Barcelona Digital, centre tecnològic. Ja podríem dir que és una institució una miqueta com amiga de la Tecnosfera, perquè ens heu vingut a visitar en més d'una ocasió. Això està molt bé.
Eh? Està molt bé, està molt bé.
Maurici, el paper que juguen les noves tecnologies avui dia, al parlar de la ciutat, tal com l'entenem, quin és? En quin lloc estaria?
En aquest moment, les noves tecnologies són una eina. No s'ha d'entendre mai les tecnologies com una finalitat, sinó que són una eina que hem d'utilitzar i que serà la base perquè funcionin les Smart Cities del futur, que ja entrarem en un moment a què vol dir exactament Smart Cities.
Una miqueta nosaltres fèiem una aproximació, una definició. Estaríeu d'acord en que servirà per gestionar aquestes dades, aquestes tecnologies de la informació i la comunicació per donar un millor servei, vivint en un entorn urbà?
Sí, al final les Smart Cities han de tenir com a objectiu sempre el ciutadà. Si no tenim en compte això, és que estem enfocant-ho malament.
Les Greenfield, deies tu, no? Que seria més aviat les que feien referència clara a les ciutats més verdes, no? Parteixen d'una possibilitat més potent de que es construeixin des de la base d'una forma més, bueno, feta d'aquesta forma. Clar, si parlem de Barcelona, com deies tu ara, el que hem de fer és anar-nos com...
És transformant. En lloc de crear-les, estem parlant de transformar la ciutat.
En el fons no deixa de ser parlar de noves tecnologies, parlar d'una transformació constant. Nosaltres aquí a la Tecnosfera ho constatem, per tant, és bastant lògic per nosaltres parlar-ho així.
Sí, sí, de fet, nosaltres portem ja uns quants anys treballant amb això que s'anomenen actualment les Smart Cities i cada any canvia tot, has d'estar sempre molt al dia, has de conèixer no només el que hi ha, sinó el que està venint per darrere,
exacte,
perquè t'has d'estar preparant per un futur.
Només de forma puntual, com ha anat aquest 14è congrés? Perquè és la 14a edició, no?, que feu el congrés
edició.
De B Digital, no? Un congrés molt interessant que organitza Barcelona Digital Centre Tecnològic.
Correcte, sí, sí. Són tres dies d'un congrés en què venen ponents internacionals i ponents locals, en què s'expliquen les noves tendències de les tecnologies de la informació i com afecta això a les empreses, a la societat i també, òbviament, en l'entorn social. No? Vull dir, totes les persones que habiten en aquest món i aquestes ciutats que després, d'alguna forma, els hi hem de donar els beneficis que aporta la tecnologia.
Tres dies de congrés que han donat molt de sí, a més amb termes d'aquells que cada vegada ens hem d'anar acostumant més, no? L'activisme digital, o el ciutadà digital que aquí sortirà, o d'altres ponències que parlaven, per exemple, de com doncs, el transport en una ciutat també pot ser molt més sostenible, no? Evidentment, doncs, si parlem dels cotxes elèctrics, les motos elèctriques i tot.
Sí, al final estem parlant sempre de com involucrar a les persones en aquestes ciutats.
Això està claríssim, eh? I això és molt important recordar-ho de cara a dir el valor i el paper que tenim, que és molt important, eh? El ciutadà. Anem a descobrir una miqueta més de l'Àlex Mestre, l'altre convidat. Àlex, bona tarda, una vegada més. L'Àlex, dèiem que també és enginyer de telecomunicacions, com el Maurici, en aquest cas sou companys de professió. Actualment director de màrqueting estratègic a Abertis Telecom. Però em penso també que si parlem de Smart Cities, tu tens també una opinió molt formada i, a més, consolidada, no?, professionalment.
Bé, això de les Smart Cities, com dèiem, és un procés... Estem en un procés de creació.
I tant. Val? No?
I hem de veure on
estamos
acabem.
En ello,
que,
no?
Estamos en ello, sí. Que dèiem, no? Sí, la veritat és que des de Abertis, en concret Abertis Telecom, veiem que per fer anar una Smart City, en aquest sentit et felicitaria per la definició que has fet, perquè has parlat d'infraestructura tecnològica. Aleshores, nosaltres veiem que sí que cal una infraestructura tecnològica com a base per tal de que la Smart City, amb tot el que implica amb la relació amb el ciutadà, que és la tema important que comentava el Maurici, realment es pugui desenvolupar, no? I canviar tots els processos, perquè al final el que es tracta és de gestionar millor. I per gestionar millor, doncs potser s'han de canviar molts dels processos interns en què els ajuntaments han estat organitzats des de fa dècades, si no segles, no?
Tenim un altre convidat, que és el Francesc Muñoz. Francesc, bona tarda una vegada més.
Bona tarda.
El Francesc deia allò que és doctor en geografia, a més dirigeix un màster molt interessant, màster en intervenció i gestió del paisatge, i és director de l'Observatori de la Urbanització de la UAB, de l'Autònoma de Bellaterra.
Sí.
Com diries tu que realment, o quin paper juguen les noves tecnologies en la construcció d'aquest paisatge urbà que avui estem configurant aquí a la tecnosfera, dient, estem creant això de les Smart Cities, quin paper?
En el màster utilitzem en alguna de les classes la paraula smartscapes, no? Smart i landscape, de com fer els paisatges urbans, plataformes intel·ligents que van en la línia de coses que s'han dit, no només de tot aquest suport físic, tecnològic, sinó també de tota una sèrie de relacions virtuals entre persones que es basen sobre el flux i intercanvi d'informació.
Realment, perdona, ara està pensant, Francesc, que la paraula smart realment la tenim com per tot, que si els smartphones...
L'anglès
té
això, l'anglès és una llengua que és molt flexible i particularment poses escape al final de qualsevol cosa i tens un nou tipus de paisatge, per tant, doncs, no és tan mèrit nostre com de la llengua.
No, no, i tant, com de la llengua, però escolta, sí.
Però és veritat que veiem com el paisatge urbà i el territori que habitem es va farcint de dispositius tecnològics i de nous entorns digitals i virtuals, i això, més endavant segurament en parlarem, depassa de molt el llindar del que és aquestes infraestructures per generar, jo diria, crec que és així de gosserat, un nou tipus de cultura i un nou tipus d'estil de vida i un nou tipus de visió del món. Però abans d'anar tan lluny, jo potser tindria dues precaucions que crec que és interessant en aquest primer moment del debat suggerir. La primera és que crec que no hi ha res més smart que la ciutat. És a dir, de totes les coses que els humans han sabut fer en tota la història de la humanitat, la ciutat és potser l'artefacte més complex, més dinàmic, més difícil de gestionar. I jo crec que els romans ja feien ciutats smarts. És a dir, que d'alguna banda tenim un tema de que no hi ha nada nou bajo el sol i el que canvien són paràmetres com la velocitat de l'intercanvi o el paper tan important que té la informació avui dia. No?
Tens tota la raó quan un valora les ruïnes arqueològiques i veu, no?, va passejar, això ja estava, és el que dius tu ara, però clar, ha evolucionat, la transformació que dèiem.
I sempre s'ha de buscar maneres intel·ligents de gestionar-la. No? Dic això perquè hi ha de vegades el risc de pensar que això és un progrés acumulatiu, no?, i que en determinats segles doncs, no era més smart i ara som una mica més smart i en el futur encara serem més smart. No? Vaja, a Catalunya s'han construït, i això a l'Observatori ho hem mesurat, una mitjana de 1,19 cases unifamiliars cada hora durant 20 anys, que no és una cosa precisament smart, perquè significa una insostenibilitat per quilòmetre quadrat realment impressionant. Per tant, doncs, en fi, és un ritme d'evolució que té ombres i llums i és veritat que és un moment apassionant aquest actual, no? Però per fer una comparació que pot ser interessant de cara als oïdors, al segle XIX va aparèixer el clavegram, que va ser una tecnologia clarament smart i que va solucionar el principal problema de la insostenibilitat d'aquell moment, que era la mort. Les ciutats europees van patir 4 epidèmies de còlera al segle XIX. Vull dir que si sobrevies a la primera epidèmia, la segona ja t'agafava. D'aquí l'esperança de vida d'una ciutat com Barcelona al 1859, que és quan es tiren les muralles perquè Cerdà faci l'eixample, l'esperança de vida llavors de Barcelona era de 35 anys. Òbviament perquè hi ha aquesta mortalitat tan important. Doncs bé, el clavegram és una tecnologia smart i en aquell moment això sembla ridícul, però la ventilació perquè en aquell moment es pensava que la malaltia es contagiava per l'aire, sí. Llavors tot el que és el, com crear fluxos de l'aire a l'arquitectura, cases amb finestres, a l'eixample les cases tenen doble, sí. Doble finestra, uh-huh. La ventilació és la ciència punta i és una tecnologia smart en aquell moment. Per tant, doncs, és important aquesta anàlisi històrica per adonar-vos de que estem descobrint una dimensió realment que jo crec que estic convençut canviarà les ciutats i per tant completament d'acord amb tot el que s'ha dit, i, però també val la pena doncs, pensar aquesta trajectòria. I després una segona precaució és que em sembla que tota aquesta nova visió de la ciutat smart és només una part d'un trencaclosques molt més gran. Uh-huh. I estic molt d'acord amb el que s'ha dit, que tot això que parlem és un instrument per aconseguir una ciutat millor i per extensió una societat millor. Ho dic perquè de vegades posem com a exemple ciutats, ciutats bolet, ciutats de creixement king size, XL, reben molts noms, no? De creixement molt ràpid i que es presenten com a models smart, com m'ha passat amb el cas de Dubai, des de les últimes dècades del segle XX, que en realitat, si tu mires el model urbà, el model urbanístic i el model territorial, estan basades en la seva construcció literalment sobre l'esclavatge de persones.
Justament jo volia preguntar-vos si parlem, per exemple, de l'aigua, parlem de la sostenibilitat i parlem, per exemple, de recursos tan importants com l'aigua. Quins factors o recursos essencials hauríem de ser tinguts en compte en el disseny d'una ciutat del futur? Clar, això és bàsic. El tema del Maurici, per exemple, responsable de la part de mobilitat i energia, no? Nosaltres dèiem al principi, parlem de Smart City, sobretot parlem d'aquest lligam entre el que seria una bona gestió de la mobilitat, per tant, transport, els recursos energètics, tot això ho hem fet molt esment. És clau. O sigui, com podem aconseguir els recursos bàsics i fer-ho bé, fer-ho anar bé en aquestes smart cities correctes, les smart cities que hauríem, jo crec, d'enfocar tots.
Sí, això entraria més dintre de les dues funcions de la smart city, que hi ha una part que és més de com gestionem la ciutat i l'altra és com involucrem els ciutadans i fem una qualitat de vida dels ciutadans. Al final, la millor gestió implica una millor qualitat pels usuaris finals, no? Uh-huh. Amb el tema de l'aigua, amb el tema de l'energia, o amb tot, es tracta d'agafar tot el procés i tenir-lo identificat. Aquí es tracta de com podem, per exemple, influir des del principi, des de la font, des de la neu, des de les muntanyes, amb tot el que és el seguiment d'aquesta aigua. Hi ha projectes en aquest moment en curs, persones instal·lades en algun d'aquests projectes, en què, d'alguna forma, es fa una planificació de la demanda final en base al que tenim en aquest moment d'origen de font. I d'aquesta manera es pot repartir. Això vol dir que has de tenir tot el curs, seguint-lo, tenir una informació. En tema d'energia, és el mateix. Aquí tothom parla de com millorar l'eficiència energètica, de com portar-la més a nivell local, fer-la més autosostenible, però aquí es tracta que hi ha molta informació. I aquest és el gran repte tecnològic que hi ha.
La gestió de la informació, gestionar-ho.
Aquests grans volums de dades, aquí es parla ja del big data, de com aconseguim, de tota aquesta informació, com fem que realment tinguem un valor, perquè no serveix per res, tenim tota la ciutat centralitzada, o tots els canals d'aigua, totes les cases amb energia monitoritzada, si al final no sabem treure-li un valor. Llavors es tracta aquí de valoritzar aquesta informació.
I cada vegada no tenim la infraestructura tecnològica necessària per aconseguir totes aquestes dades, perquè clar, tampoc no ho tenim tant aconseguit.
La tecnologia, jo deia que és un canal, les infraestructures són la base de tot això. Sense infraestructures, que només a més moltes vegades ni es veuen, i són una cosa que està,
com
deia,
no?
No
és transparent, clar, no.
Aquestes coses no les veiem, però al final són la base perquè després el sensor d'aparcament que t'ha de dir hi ha un lloc lliure o el sensor d'escombraries ha de poder dir i comunicar-se amb els gestors de la ciutat, que són els que això. I a més els ciutadans cada cop més demanden quanta més informació millor.
T'ho anava a dir ara, de veritat que, i això passa molt en aquest programa, hi ha com una mena de telepatia, curiosa, però anava a dir, clar, moltes vegades nosaltres, els ciutadans, com que ens acostumem molt ràpid i demanem aquesta informació, però ojo, és el que dèiem, valorem tot el procés que hi ha darrere, que potser és que no hem arribat ni hem pogut arribar encara, o sigui, de la infraestructura tecnològica i de gestió que deies tu de la informació.
Però és que aquest és el gran potencial que té les Smart Cities en el moment en què aconsegueixes que els usuaris, els ciutadans, tinguin interès en saber més de la seva ciutat, en com participar, i fins i tot en treure idees. Nosaltres estem fent concursos per atraure idees.
Sí, és veritat, des de Barcelona, Digital Centre Tecnològic.
De l'Ajuntament de Barcelona. Estem aprofitant la informació que porten algunes empreses privades. I la gent ve i tu seus a 100 grups de desenvolupadors que, a més, tenen moltes idees i moltes ganes i molta energia, et venen amb unes idees que tu, com a gestor de ciutat, no podies haver tingut mai, o tu, com a centre tecnològic, no tindries mai, però, en canvi, sí que responen a necessitats, i aquí hi ha una creació, i aquí és on està una de les potes de la implicació. Si tu poses informació de la ciutat disponible, reps, també. A part de donar reps, aquest és l'intercanvi, aquesta és la relació, i aquest és la cosa maca, diguem, de les smart cities, no? Com aconseguim aquesta implicació de la gent?
Passa com a ciutadans ens hem mal acostumat, d'alguna forma, a tenir respostes impulsionants ràpides de, per exemple, els nostres proveïdors de serveis, amb les empreses amb qui tractem, no? I això ho comencem a exigir també en l'entorn, en la nostra relació amb l'administració pública. Aleshores, l'altre repte de la ciutat i del gestor de la ciutat és quant temps podrà aguantar sense modernitzar els seus canals de comunicació amb el ciutadà, no?
Sí.
I aquí, evidentment, l'Smart City aporta moltíssim. Hi ha parlat de Big Data. Estem parlant moltes paraules en anglès, però hi ha un altre concepte que és l'Open Data. L'Open Data és, entre les administracions públiques està molt de moda, que és tota la informació que ha generat amb recursos públics, la informació bruta, posa a la disposició dels ciutadans i les empreses perquè a partir d'aquí es puguin crear, doncs, aplicacions innovadores i generar una dinàmica de aplicacions i entorns de relació entre el ciutadà i la pròpia administració pública a partir de la informació generada per els recursos públics. No?
És aquí on parlaria, Maurici, de ciutadà digital, aquest terme, per exemple?
Seria una de les potes. Això de l'Open Data realment és molt interessant veure també el que porta, no? I a vegades et sorprenen els resultats. Resulta que quan els ajuntaments han fet aquest pas d'obrir les seves dades a la gent, tots els departaments han fet l'esforç de posar informació, estan veient que, de moment, els principals usuaris d'aquestes dades obertes és la pròpia administració, que està descobrint que el departament del costat tenia una informació molt valuosa que no estaven aprofitant. Amb la qual, en aquest moment, més del 90% de l'ús de l'Open Data és la pròpia administració que l'està utilitzant. Òbviament, el que hem de fer és que el balanç no és que baixi a la part pública, sinó que la part del ciutadà vagi augmentant
i sigui la que
porti un valor, no?
Estem arribant a la part final d'aquesta tertúlia, que sempre ens passa. És com un tastet molt interessant, molt potent. M'agradaria preguntar-vos, existeix alguna Smart City més relacionada amb el que nosaltres també ho enfocaríem com a Smart City, que no estaríem més d'acord amb el francès, en el que la sostenibilitat, o sigui, una bona gestió dels recursos energètics fos l'adequada, existeix, podríem dir, alguna que s'apropi, en el món,
Francesc? Hi ha experiències i models, més que una ciutat concreta, no? Però faig un petit incís amb el tema de l'aigua perquè...
T'has quedat pensant en allò de l'aigua.
No, perquè hi ha un tema important.
Sí, ho és.
La tecnologia que hi ha darrere de la idea de l'Smart City permet moltes coses. Una té a veure amb la diagnosi del que tens. A Catalunya, un de cada quatre litres es perd per les condicions d'aigua. I és un tema de diagnosi important.
Molt.
Després ha citat, i em sembla molt, molt clar, la integració entre diferents aspectes d'una administració o la sensibilització de les persones que coneguin. Nosaltres ens hem trobat quan parles amb gent que viu a urbanitzacions i parles del consum d'aigua que s'acaba de generar pel rec de jardí, que molta gent no n'era ni conscient. No? Un municipi com Cornellà pot tenir un consum d'aigua domèstica, per tant, de consum de punts d'aigua a les residències de 100 litres. Te'n vas a un municipi que hagi tingut dispersió de l'urbanització, que tingui cases unifamiliars en el jardí, i resulta que arribes als 450 litres per persona i dia. Per tant, clar, tampoc li podem demanar a la tecnologia smart que solucioni temes d'haver fet un mal urbanisme o una mala urbanització.
No, per tant, que ha d'haver-hi prèviament sempre és una informació,
exacte,
un apropament.
I aquesta idea de donar informació del que has fet i com l'has fet, per mi és molt valuós. I pel que fa a la ciutat compacta, citaria exemples d'aquelles ciutats. Barcelona és un laboratori excel·lent, que tenen una trama que permet, com deia abans, tenir una massa crítica d'habitants en els quals ens treballa temes de divulgació, de sensibilització, i jo quasi gosaria dir de canviar les regles de la participació ciutadana. Jo crec, sincerament, que els ciutadans estem cansats de que ens convidin contínuament a participar. i quasi, i de que ens informin de coses, i abans has dit, i estic molt d'acord, ha arribat el moment, i les tecnologies de les quals parlem ens ho permeten, que siguin els mateixos ciutadans que informin a les administracions de què passa a la ciutat. Nosaltres estem treballant amb Pro Eixample, a les 44 interiors d'illa que s'han recuperat a Barcelona, al barri de l'Eixample, per mirar d'ambientalitzar aquests espais públics. I una de les propostes que s'ha fet en una sèrie de tallers amb estudiants de tota Europa és mirar de que els propis veïns siguin green trainers, una altra paraula en anglès, és a dir, una mena d'assessors verds de l'Ajuntament, particularment els jubilats, que es fa contínuament la broma de que no fan més que jugar a la petanca i mirar obres, doncs poden assessorar l'Ajuntament, per exemple, fent el comptatge, perquè tenim la possibilitat de tenir les dades de l'estat ambiental del consum d'aigua i de recursos d'una manzana. De manera que les 44 manzanes podien fins i tot competir entre elles i al cap de l'any rebre una qualificació ambiental smart per haver fet una gestió més sostenible dels recursos. És a dir, aquest tipus de situació que òbviament fa que l'habitant connecti tots aquests temes per la seva pròpia iniciativa, i per tant jo m'imagino que en un xamfrà de l'Eixample, tu, en un parquímetre, podies tenir informació ambiental de la contaminació acústica d'aquella manzana, per exemple. Això seria factible de fer i no ho fem. Tot això crec que ens porta a aquesta idea d'una ciutadania digital que sobretot és molt activa i molt proactiva.
Ara m'has fet pensar, Francesc, a l'escoltar-te, en parlar de la gent gran i del paper que no li donem moltes vegades, en un dels vídeos que vam posar a la nostra pàgina al Facebook de Tecnosfera, que us convido, evidentment, i parlava d'una tecnologia descalça, per dir-ho així, i de com hi havia un aprenentatge, i veies dones que es feien absolutament com unes enginyeres, justament que sou enginyers i creadores d'energia solar. És un vídeo que us recomano, de veritat, trobareu a la nostra plana, i que parla molt de que gent gran, o no tan gran, o gent que no tingui un estudi, que li dones un valor i pot treure una cosa molt, molt, molt potent.
Si 6 segons comptats...
Sí, estem ja a la part final.
Marginem moltes vegades l'experiència de generacions anteriors que eren molt sostenibles i molt més smart del que ens pensem.
Home, pensem en com hem tornat ara a comprar. Tornem a comprar amb els estris d'abans, que no utilitzem el plàstic. En fi, Maurici, perdona'm, les teves darreres paraules, endavant.
Sí, no, a més que tot aquest tema de participació ciutadana que comentava ara el Francesc ens porta a un altre món que és bàsic també per a Smart Cities, que és el de la mobilitat. Aleshores, aquesta participació ciutadana lligada amb la mobilitat, les aplicacions mòbils, això ja és un món que donaria per un altre dia.
Per una altra tertúlia a la Tecnosfera. I tant. Àlex, darrere paraules.
Molt ràpid, intentant contestar la pregunta teva.
Alguna Smart City o algú que s'aproximi?
Barcelona.
També, com deia el
Barcelona,
Francesc, no?
Barcelona, sí, jo penso que està bé el Francesc. Perquè la quantitat d'iniciatives que s'estan generant aquí en aquestes brown fields, no? És a dir, en ciutats ja que tenen molts anys d'història, que no és el mateix que doncs, començar des de zero, el que està intentant, a nivell de conceptualització a Barcelona i de promoció doncs, amb la Fira, amb el Congrés de Smart Cities, el propi Ajuntament amb el Urban Protocol, per tal de doncs, identificar índex de quan intel·ligent és una ciutat, creiem que està sent i serà referència internacional i creiem que és una gran notícia que això ens passi aquí al costat de casa,
sí,
no?
Aquí mateix.
Aquí mateix.
Doncs nosaltres estem contents d'haver pogut fer avui un tastet, però evidentment que en parlarem molt més, perquè és el que deu vosaltres. Això està en plena ebullició, que es diu en castellà, no? En plena creació, i avui m'ha agradat molt escoltar-vos. Justament aquest programa, tu abans deies, Francesc, el que fa, una de les seves petites tasques és apropar aquesta informació de grans professionals que venen de diferents àmbits per valorar com està tot plegat i què podem i què no podem fer, perquè podem fer moltes més coses, a més a més. Maurici García, mil gràcies, Àlex Mestre i Francesc Muñoz, gràcies a tots tres, de veritat, i fins a una propera ocasió. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Què portes? Maria Victòria Molins, 76 anys. Monja, li agrada el cinema.
De tecnologia, què fas servir en el teu dia a dia?
Bueno, en el meu dia a dia el que més faig servir és a internet, que gairebé no puc passar sense ell per moltes coses. Primer perquè escric articles i els articles envien molt ràpidament al diari un periòdic que faig contínuament, cada setmana, o aleshores ho envio per e-mail. Després el Facebook també, perquè tinc moltes amistats i a vegades també les coses s'envien per Facebook. I després, bueno, també l'internet per moltes coses, no? I la informàtica per moltes coses. Però ara una de les coses que més m'he afeccionat és a fer curs, pel·lícules. Fer curs o de cinema mudo, de cinema... perquè tinc un taller de teatre amb gent d'una obra social i com que no s'aprèn ni els papers, doncs vaig començar a fer cinema, que era més fàcil per ells.
Et consideres una tecnoaddicta? T'agrada anar a l'última?
Pues la veritat, enganxada, no, només ho faig servir per el que necessito.
Un avantatge i un inconvenient de la tecnologia.
Per mi el més positiu és que internet et dona una finestra al món que no teníem d'una altra manera, no? Bueno, també, per exemple, el telèfon mòbil pues és una eina molt important i sobretot que jo estic en comunicació amb molta gent que no té telèfon a casa perquè no tenen una posició social i tenen el mòbil i és l'única manera de connectar-me amb ells. Pues que a vegades, la veritat és que si no em va bé l'internet em fa bastanta angoixa i creem aquestes necessitats que fa uns anys no teníem.
ce@cadenaser.com
Ens agrada molt, moltíssim, escoltar testimonis com, per exemple, el de la Victòria, la nostra secció Què portes, per valorar que l'ús que fem de les noves tecnologies, si és l'adequat, si és el bo, l'oportú, doncs és realment genial. Pot donar unes vies molt bones a la creativitat, a moltes coses. Com sempre, ha estat tot un gust i un plaer compartir aquesta estona avui amb els col·laboradors de primera línia de la Tecnosfera i amb tertulians que ens han vingut a parlar de les Smart City. Ja veieu que estamos en ello, en ple moviment, en plena creació, i Barcelona, apuntaven molts d'aquests tertulians, és un laboratori d'idees perquè sigui doncs una encertada Smart City, una encertada ciutat intel·ligent, ciutat del futur. Doncs aprofito per enviar un petó ben fort, com sempre, de qui ha fet possible aquest programa. En primer lloc, el meu company tècnic, Toni Suárez, però també el David Medrano, José de la Fuente i Dani Aragay a la producció, i qui us ha parlat, Marta Palencia, en la realització d'aquest espai. Per cert, ja sabeu que m'agrada molt doncs agrair-vos les cites que ens envieu, els testimonis, les salutacions. Aprofito per agrair al Luis Miguel, un oient de Facebook de la Tecnosfera, que m'enviava també una cita, una de Pascal, que és realment boníssima i que li agraeixo molt. Un dia la comentarem amb calma. I també agraeixo molt a la Camila, que ens escolta des de Nova York i que deia que aquest programa és un luxe per ella, un luxe de contingut, i en fi, que li agraïm moltíssim. Un petó ben fort a tots vosaltres. I recordeu, si voleu fer-vos amics nostres, doncs estem tant al Facebook com al Twitter també. I sempre que vulgueu escoltar els nostres podcasts, ho podeu fer a través de la nostra web, radiobarcelona.cat. Avui us deixo amb una cançó fantàstica d'un home doncs molt potent, Blue Eyes li deien, el Frank Sinatra, i la ciutat, doncs, L.A., Los Angeles. Adéu-siau. L.A. LA's my lady, she knows how to care for me. No lady sweeter, you know it the moment you meet her. I've been in love more times than I care to remember, and love's kept me cool in July and warm in December. It may not have lasted, but each time I thought it was heaven. You name it, I've been there and back, looking for someone who I'd be faithful to. Bye.
I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.